Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Ganau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui tenim de convidat el Biel Martí, que es ve a presentar el seu tercer disc, La llum que portes a dins. No, llum, La llum que portes dins. Sí. Benvinguts. Com sempre, comencem pel començament. I la primera referència musical que tens tu és Els Pets.
Sí.
Com és això?
Bé, bàsicament perquè és el que s'escoltava a casa. El meu pare és d'allà, és de Valls, de les seves terres, i escoltava molt Els Pets, al cotxe i a tot arreu.
I dels Pets passes a al metal,
sí,
i després al folk.
Sí.
Com va anar tota aquesta cosa?
Passo al metal quan començo a tenir la meva personalitat musical, que diguéssim, no? Aquell punt de l'adolescència en què deixes d'escoltar el que escolten a casa i comences a trobar coses. Doncs amb un parell de col·legues de classe comencem a escoltar Iron Maiden, Metallica, tot. Anem a concerts de death metal, de power metal, passem una bona adolescència metalera, i de cop un dia descobreixo el folk a un concert dels Dropkick Murphys, un grup de punk, no, folk punk, on el taloner era el Frank Turner, que és un cantautor anglès, i allà em va cautivar. Vaig dir, aquest tio sol amb una guitarra aquí ens està explicant les històries, que bueno, es té tots bocabades. I vaig començar a investigar, i aquí m'he quedat.
I d'aquest món, perquè jo entenc que el folk és d'origen americà, no?
Sí, el músic aquest, el Frank, és anglès, però òbviament també té com es diu això?
Influències.
Però, americanes. I sí, clar, investigant, doncs sí, doncs vaig descobrir gent jove i actual, però també he escoltat molt a Towns Van Zandt, Bob Dylan, la Joni Mitchell, tots els grans clàssics.
Aquests són les teves influències?
Sí, jo crec que sí.
I a part d'agafar el seu estil musical, el que tu agafes d'ells també és la seva forma d'explicar les històries, i fer un storytelling, no?
Sí, l'storytelling, sí, això que es diu. Hi ha dos tipus de cançó, no? Una que és emocional i una narrativa. Pues, a mi m'agrada anar cap a la vessant narrativa. També perquè sempre m'agrada molt escriure, m'agrada molt llegir literatura, novel·la. I trobo que amb la cançó ho tinc tot. Tinc la música, tinc la història i tinc les paraules.
I a part també d'històries, com que ja són unes històries, el que crees són personatges amb les teves lletres.
Sí, m'agrada crear personatges que, òbviament, tots tenen part de mi. Alguns sóc jo directament, però m'agrada allunyar-me una mica i inventar personatges agafant trossos de gent del meu voltant o gent completament inventada.
Això és el que has fet en aquest mateix any, has presentat un disc, o sigui, aquest és el teu segon.
Aquest és el segon, sí, sí.
El primer ha estat en aquest any Somnis per a tu i per a mi, i allà el que és l'àlbum és tot l'àlbum és una història, o sigui,
tota una història,
totes les
sí.
Cançons...
Sí, com si fos un conte. O sigui, aquell àlbum és tot una història, són 8 cançons, i és tota la història de la Jessamy, que és una nena, de com troba un gos abandonat al bosc, l'adopta i van creixent junts.
I es podia escoltar, o sigui, havies escoltat-lo tot seguit per poder entendre la història.
La gràcia és escoltar-lo tot seguit, després cadascú. Si t'agrada una cançó, doncs t'escoltes aquella.
Per tant, el que has dit és això, que tu fas servir un art literari a l'hora de crear les teves narratives.
Sí, jo crec que sí, sí, sí.
I... A veure, veus de... Bueno, la persona que veu de música anglosaxona no entén altra forma de cantar que és amb l'idioma que toca, o sigui, anglès.
Sí.
I en el teu cas, tu has escollit el català. Per
sí.
Què?
Jo crec que tot es pot remuntar a que escoltava Els Pets. Perquè Els Pets també tenen aquesta influència de l'storytelling i d'aquesta música anglosaxona, que sona tot molt. I vaig créixer escoltant Els Pets, que les seves cançons són storytelling, i quan vaig passar de l'adolescència a la primera joventut, que van aparèixer, bueno, l'adolescència, van aparèixer els Manel a la escena catalana, que clar, ens van deixar tota la meva generació i gent més gran, i jo era una mica més petit, clar, flipant, no? Dient, hòstia, aquí en 3 minuts s'ha creat una pel·lícula, aquest tio. I clar, doncs amb això vaig créixer.
Llavors, els teus referents són Els Pets, el Manel, hi ha algú més en llengua catalana?
Bé, he escoltat molt... Aquests últims anys he escoltat molt. Com que escoltava els clàssics americans, vaig dir, anem a mirar els clàssics d'aquí, no? perquè tampoc no sóc d'una família extremadament musical. O sigui, sí, però no allò que et pressionen molt, no?
Sí.
Per escoltar música. I pues, vaig escoltar, clar, pues, la Maria del Mar Bonet, Lluís Llach i companyia, i me'ls he escoltat molt i home, sí, entenc per què són tan importants.
clar.
Sí.
I llavors arriba La llum que portes dins, que és el tercer disc.
Sí.
Com has fet a tenir dos discs aquest any a la vegada? Han sigut projectes separats, junts? Com has fet això?
Jo personalment els veig com a projectes separats, bàsicament per la naturalesa de cada un. El primer, com has dit, el primer que vaig treure aquest any, era una història en tot un, era un disc conceptual completament allunyat de mi. Sí que totes les cançons tenen part de les meves emocions, òbviament, però la història és completament fictícia, no? És com si fos una pel·lícula. I per això el veia com un projecte separat. I perquè era com és tot una unitat, aquell àlbum, és tot una sola història, el veia com si fos una sola cançó molt llarga. I en canvi aquest és un disc més convencional, que diguéssim, 13 cançons inconexes, que defineixen, doncs, els meus últims anys.
Sí, sí. I musicalment també ha canviat, no? Perquè la diferència és que l'anterior hi havia un violí i ara
sí.
Tot és guitarra.
Sí.
La guitarra elèctrica.
Sí, amb l'anterior volia que aquell disc fos no només una sola història, sinó que ràpidament jo mateix o la gent que ho escolta reconegués que formava part d'aquell disc, i per això vaig escollir el violí, perquè és un instrument que m'encanta, molt típic en la música folk tradicional americana. Aquí quan ets petit et diuen el violí, potser el relaciones més amb música clàssica, no? Amb orquestres i tal, i és molt maco, però és un instrument que a nivell folklòric i de festa i de cantar cançons al voltant d'una foguera és magnífic, no? Si es toca bé, perquè és un instrument complicat. I per això vaig escollir el violí, i en aquest no, em volia allunyar una mica. I jo la música que escolto, com que he escoltat molt metal i molt rock, clar, la guitarra elèctrica té un lloc important al meu cor, i volia decorar les cançons amb això, per això té guitarra elèctrica i té aquests instruments més americans com el lap steel i el dobro i aquestes coses.
I t'has rodejat d'Albert?
M'he rodejat d'Albert, sí. Per fer el disc vaig anar a Valls, el meu pare és d'allà i tinc amics allà que són fills d'amics del meu pare, típic, no?, de la colla, i l'Albert Ibarra és un d'ells, conec des que vam néixer, i ens uneix la passió per la música amb ell i el seu germà, el Cesc. I li vaig dir, tu Albert, tinc aquestes cançons. Ell treballa en un estudi com a productor i tècnic, i vaig dir, què, el gravem junts? Va dir, vinga. I vam començar, i llavors li vaig comentar que volia algú que m'acompanyés amb la guitarra, i em va recomanar, bueno, em va presentar l'Albert Paredes, que és de Tarragona, i bueno, ha fet una feina excel·lent, estic encantadíssim.
Sí, sí, ha quedat força bé. I també en el sentit del folk, aquest disc també, l'últim, és una mica més country? O...
Sí, sí, té cançons, sobretot té un parell o tres de cançons que a nivell d'estructura o de ritme ja té una mica més country, a nivell d'aquest, no, com tarannà una mica del sud dels Estats Units, un pèl ranchero, no? Mexicà, que m'encanta. Jo he escoltat molta música mexicana també, i m'encanta. I mira, ja ha quedat plasmat. Okay. Sí.
I amb tu, parlant de guitarres, t'acompanya sempre una guitarra que és especial per tu?
Sí, és especial perquè és increïble, no? No és que haguem passat una gran història.
Explica.
Sí, jo soc una mica freak amb les guitarres. Jo i un altre amic som molt... Ens passem el dia enviant, mira aquesta guitarra que he trobat per aquí, no sé què. I les guitarres antigues, i llegim molta història, i mirem molts vídeos, i ens interessa molt quan veiem un vídeo d'algú tocant, sempre anem a veure quina guitarra toca, no? I el problema és que totes aquestes guitarres, com que la història de la guitarra acústica és als Estats Units, la guitarra acústica que coneixem, i la majoria d'elèctriques també, clar, aquí no arribaven a la seva època i no arriben ara, és molt car. I jo tenia en ment sempre aquesta guitarra, és una Gibson B25 de l'any 64, i sempre les pàgines web de guitarres vintage i tot això les veia i deia, hòstia, és que això és una meravella, no? I veia vídeos de gent tocant-la per tots els Estats Units, i de cop el meu col·lega m'envia un link de Wallapop i diu, tio, a Madrid hi ha un noi que la té, parla-li. I dic, sí, ràpidament el vaig obrir i vaig dir, ep, què és això? És autèntica, no sé què, a veure. I sí, vam estar parlant i bueno, i ara és meu.
Ja està.
Sí.
I amb el banjo què passa?
amb el banjo. El banjo, quan vaig començar a escoltar tota aquesta música més folk i tal, clar, vaig, com molta gent de la meva generació, un dels grans grups a nivell mainstream, no?, que feia un gènere així, eren els Mumford & Sons, en el seu moment, i tenien banjo. Així, mira, pues, compraré un banjo d'aquests baratos per començar i a fer una mica el tonto. I cada cop me n'he enamorat més del banjo. Sí, tot i que no el toco gaire a nivell d'estudi, quan estic a casa m'encanta tocar-lo.
I algun dia sortirà alguna banda?
Sí, algun dia sí, però estic escoltant molta música i fent molta música més tradicional amb el banjo. No aquest banjo tan elèctric i tan ràpid que la gent s'imagina, no? Sinó una cosa més calmada, més càlida. I m'encanta, la veritat.
Doncs bé, abans de continuar parlant del disc, ens fas un regal avui i ens tocaràs un tema. Quin tema ens tocaràs?
Bé, com que presento el disc La llum que portes dins, tocaré el tema La llum que portes dins.
Perfecte, moltes gràcies. Escoltem-lo, doncs.
Es creix envoltada de rialles i petons, llevant-te cada dia amb l'escalfor dels teus llençols. I mentre les germanes a poc es feien grans, tu et refugiaves amb un pinzell sempre entre mans. I els pares, preocupats per la teva educació, van dir: no deixis mai l'escola, que pintar no és professió. Però el poble t'animava i tothom anava explicant: sabeu d'aquella nena amb un talent descomunal. Però no van dir tot el que podies perdre quan el temps canvia la llum que portes dins. I ara cada tarda maleeixes l'endemà, que els amics ja tenen fills i tu estàs sola per berenar. Però res no té importància ni tampoc res no et fa mal, i saps que aquest és el problema que ningú no et va explicar. Que en algun moment dels últims anys alguna cosa es va trencar, i no saps quan vas perdre els riures i les ganes de pintar. Però la gent et mira atenta per si trenques a plorar, dir-te: dona, no pateixis, tot es solucionarà. Però no et saben dir si després de la ferida tornarà a brillar la llum que portes dins. Recordaves que somiaves en pintar, i ara només dorms i menges, i en silenci vas tirant. I només tu pots dir si després de tants mals dies reconeixes a la llum que portes dins.
Com hem dit abans, hi ha hagut canvis en el segon disc, i una de les principals diferències és la temàtica, vale? Que és sí, més fosca, i precisament, pues, els temes no són alegres,
no.
I que entenc que el fil és un tema personal, bastant sí. personal, que és l'alcoholisme i la tristesa que posa tot això. Què porta fer aquest projecte i obrir-te al món amb sí. un tema tabú, entre
sí,
cometes?
Un tema tabú i una mica personal, no? Sí. Per tothom. Bé, jo aquests últims anys he passat aquesta època més dura, amb els problemes amb l'alcohol i tota la teràpia de rehabilitació i tot això, i amb molta ajuda de la gent del voltant, però he estat molt tancat, perquè la gent que passa per això ho sap.
Sí.
Costa tornar a la vida normal un cop ho deixes, no? I bé, com que he estat tan tancat, he escrit moltes cançons, i algunes de les cançons les vaig escriure abans de deixar-ho. Que de fet ja jo sé, quan les veig ara dic, era molt clar, no? Tenies problemes ahir, no? Per què no paraves? Vas haver de necessitar que la gent t'ho digués. I jo crec que ja ho he dit en algun altre lloc que m'han preguntat, jo crec que les cançons les escric per mi i les publico per als altres, perquè jo quan escolto música, bueno, la música a mi, com a tots els que fem música, no? Però la música ens impacta més. Bueno, la tenim com molt endins, no? I ens fixem una mica més que la resta de la gent. Però durant aquest temps dolent per mi, hi ha hagut música que m'ha ajudat molt, tant d'aquí com de fora. I llavors jo pensava, hosti, aquesta gent està a casa seva escrivint cançons i publicant-les al món, i m'estan ajudant a mi, que no em coneixen de res, que potser estic en un oceà de distància. Dic, si ells són capaços de fer això, doncs mira, potser jo també, amb les quatre persones que escoltin la meva música, potser n'ajudo a una, i això està bé.
Uh-huh. Sí, que a part de... Té dos objectius, el disc. Un és ajudar la gent que estigui en sí. un pla similar, i l'altre és també una espècie de teràpia autocurativa.
No, això, 100%. Sempre que s'escriu, jo crec que es fa... Com a teràpia, per treure el que puguis portar dins, les cançons rabioses o amb rancúnia, òbviament, jo no n'he escrit gaires, però suposo que és perquè algú ho ha de treure.
I en un dels temes, per exemple, que dius tots els fantasmes del sí. voltant, què descrius? Que hi ha algú que t'influeix o és a l'entorn?
No,
males companyies, no sé.
No, els fantasmes sóc jo mateix. En aquesta cançó intento descriure una mica el moment en què vas a una festa i decideixes no beure i no pots parar de pensar en que el que vols fer és beure. I dius, tothom s'ho està passant bé i no tothom va borratxo ni res, perquè sóc l'únic que no puc gaudir de res, no? Estic envoltat de fantasmes que m'estan dient fes el que no toca.
Yeah.
I, sí, i la cançó era una mica això.
Ja, és que, bueno, la lletra xoca, dius, no sé qui ens posa junts a la taula, però crec que a mi
es va
equivocar. Sí. Què vols dir amb aquesta frase?
La manera de dir, per què soc diferent? Per què tothom aquí està en aquesta taula passant-s'ho bé i jo no? I tampoc, no tinc cap desgràcia externa, no? Perquè m'ha de tocar a mi això.
Com hem dit abans, fora de micro, que
sí?
Recentment he acabat de llegir el llibre sobre el desaparegut Matthew Perry,
sí.
I es feia les mateixes preguntes.
Sí, és que és una pregunta que suposo que es fa tothom que passa per un període d'addicció a qualsevol cosa, eh? Jo, perquè hi ha gent que és addicta a coses molt, molt greus, i en el fons és una malaltia això, no? I és una malaltia que no només t'afecta a tu, sinó que afecta a la gent del teu voltant, que això és molt més complicat. Uh-huh. I
un missatge que dones és que sense ajuda
100%
no es pot sortir.
No es pot sortir sense ajuda, no es... Primer perquè, bueno, com a mínim el que he vist jo i amb la gent que he parlat, que ha patit coses similars o més greus, tots estan d'acord. Perquè, i l'ajuda pot venir d'una sola persona o de 500, eh? Però necessites que algú o t'avisi de que t'està passant alguna cosa, o que un cop decideixis fer el pas et recolzi, i amb això jo ho he tingut i estic molt agraït.
I això no, el tema sisplau, sí. era dels abans de...
No, sisplau és el primer que vaig escriure després. Sí.
Un crit d'ajut? O...
Un crit d'ajut, sí. De fet, sisplau, descric una situació d'un personatge, que en aquest cas, òbviament, sóc jo, una mica ficcionat, però I ja en els últims versos, no? Primer comença dient, sisplau, deixeu-me d'estimar, que és una manera de... No, que ell sent, no, és que jo estic malament i us estic fotent a tots i deixeu-me, ja està, el millor és que em traieu de la vostra vida i jo ja m'apagaré sol. Però llavors reflexiona i demana ajuda, dient, ajudeu-me, sóc covard. Aquesta covardia falsa, no? De qui no és covard, no? Yeah. Sisplau, vull voler ser estimat, que jo crec que aquesta és la frase que defineix no només la cançó, sinó la situació. A dir, és que jo vull estar bé, jo vull que m'estimeu, però em fa mal, no? I al final acaba amb el... No em deixeu d'estimar.
I per tots els que estan escoltant, i si es pot preguntar, quant temps portes sense...
Un any i dos mesos, ara mateix.
Es porta bé?
Sí, ara millor. Ara millor.
Evidentment.
Sí, si algú està patint això...
Per això. Que ho sàpiga que es pot sortir. Sí. I també això, veient-te la teva creativitat... que has fet dos discos quan ha sortit d'això, sí. Desmenteix aquella teoria de que l'artista ara està fotut i, sí. I aquest món per crear alguna cosa.
Sí, jo patia molt, quan vaig començar, quan vaig deixar-ho, perquè jo pensava, hosti, i si ara no sento el mateix que abans? I si ja no sé escriure? I si no m'afecten igual les emocions, no? És allò... Hosti... I de fet, d'un moment vaig dir, quan estava molt al pou, vaig dir, deixo la música, no vull tornar a tocar, no vull tornar a escriure. Però al final, si ho portes, o sigui, és impossible, el teu cos t'ho demana i al final agafes una guitarra.
I quin va ser el detonador que va dir, aquí, fins aquí he arribat?
No ho sé, en un punt en què estava molt deprimit.
Ara, bueno, el disc, evidentment, té aquest component autobiogràfic, I hi ha personatges diversos, com hem parlat abans. L'home que ha vist el futur,
sí.
Què intentaràs?
Aquesta cançó és de les primeres que vaig escriure al disc i jo pensava que escrivia sobre un personatge fictici, però després la llegeixes i m'hi veig. Sí, és una... Jo acostumo a parlar dels records, no? I en aquest cas volia parlar del present i per fer-ho doncs me'n vaig anar al futur i parlo d'això.
Sí,
d'un futur una mica fosc, sí.
Un fet és això, que a més, una altra, diguem, la part dels personatges, la narrativa, jugues molt amb el pas del temps, sí. Anant enrere, endavant, en la mateixa...
Sí, m'agrada fer això, hi ha gent que m'ho diu, sí, els personatges creixen, no saps si estic al passat o al present, perquè m'agrada perquè llavors cobreixes més vida del personatge en més poc temps, que és una cançó, i els pots veure evolucionar o els pots fer una mica més rodonets.
Com a la balada de la Marta i el Marc, no?
Sí,
per exemple,
que creixen.
Creixen sí. Bastant. I també tens un component de nostàlgia, sobretot, per exemple, recordo,
sí,
que en el videoclip es veu claríssim.
Sí, no? Evidentment.
I suposo que és sobre la infantesa, no? I
sí.
També crec que jo no surt...
Ja no surt el sol.
Que és de l'adolescent noia...
Ja no surt el sol, sí, parla de... De problemes amb el teu propi cos, en aquest cas és una noia que no se sent còmoda amb el seu cos, no es diu el motiu perquè motius n'hi ha molts, i l'adolescència és un punt molt crític en aquest punt, i amb la societat en la que vivim, amb la pressió que hi ha, jo que sóc un home ho vaig veure una mica, m'imagino, bueno, i se sap, no, que, i ho veig,
sí,
no,
sí.
Que les noies ho passen molt malament. I per això vaig escriure aquesta cançó. En veritat vaig escriure la cançó, com quasi totes, començo amb el personatge i va evolucionant i em va anar cap aquí i vaig dir cap aquí anem.
Llavors, parlant d'això, del que acabes de dir, com deia la cançó dels pets, som massa jove per fer-me gran.
Massa jove per fer-me gran.
És això, ja pots fer-se gran?
No, jo crec que... Por no, potser en algun punt la tenia. Ara jo crec que estic bastant en pau amb el pas del temps. Potser també perquè els meus germans comencen a tenir fills i és maco ser tiet.
No? Ah, està bé.
Ah, és un pas nou, no, de vida. Hi ha una branca més a l'arbre genealògic i és maco. Però més que por a fer-me gran, hi ha una mirada molt dolça cap enrere. I potser el que tinc por és... d'aquí uns anys mirar el moment d'ara i que no sigui tan dolç com era abans.
Sí, això ho dius en un dels temes, sí. El de la llum, el sí. Precisament el que... sí, sí. I a part de tots aquests temes també hi ha el tema del desamor,
Sí, també, també.
Amb els estels, no?
Amb els estels i l'amor no és suficient.
Exacte.
Sí, bueno, com molta gent... Doncs...
Però la pregunta és, l'amor no és suficient? Que ho dius molt bé en el text, sí, però...
No, depèn de per què, perquè jo en aquest cas parlo d'una relació que no va acabar funcionant, va ser una relació molt llarga i molt maca, amb una persona que m'estimo molt, i quan ho vam deixar va ser un moment de dir és que jo t'estimo molt i sé que tu també, però no funciona això, no funciona, volem coses diferents, no ens estem fent bé l'un a l'altre, i per això aquest amor no és suficient.
Sí,
l'amor romàntic, no?
Exacte.
Sí, a vegades...
Això és un missatge que s'ha de fer arribar a la gent, sí. Que el que passa a les pel·lícules
no és suficient. No, però ell m'estima. Bueno,
però
si et fa mal, no?
Precisament en aquest tema diu, si és cert que el món no és pels covards, per què collons ens deixen estimar?
Sí. Aquest és el, jo crec que el punt del disc on estic una mica més enfadat.
Exacte.
Però estic enfadat amb l'amor en si, no? I amb tot això de... És que és una frase feta, no? Que diuen, el món és dels valents. Home, però quan estimes no sempre ets valent, no? Tens por. És una cosa molt humana. I és una mica un crit de ràbia de dir aquesta cosa que és tan maca, no? Que ens ha fet tan feliços, perquè ara fa tan mal, no?
Clar.
T'enfades amb el concepte. Exacte,
amb el concepte, clar.
Però al final, bueno, tots ho sentim. I...
Sí, però...
Part d'enamorar-se...
De fet, és l'únic punt que crec que hi ha ràbia en tot.
Sí, jo crec que és l'únic punt del disc on hi ha ràbia.
Exacte, i vaig quedar la fase aquesta.
Sí.
I, bueno, tot lligat, la nostàlgia, el buit del desamor, les addiccions... És un peix que es mossega la cua? Hi ha dolor sempre?
En aquest cas, sí, jo crec que són diversos temes que tots tenen en comú el punt del dolor o de la incomoditat, de la infelicitat, no? Aquest punt més fosc. Però bé, jo intento dir i intento que amb les cançons s'entén que hi ha...
Hi ha llum al final del túnel.
Hi ha esperança d'aquestes coses se'n surt.
Sí,
al final tots humans i tots sentim aquestes coses en algun punt de la vida. Tenim decepcions i tenim cors trencats. No?
Exacte.
La gent se'n surt.
No, exacte. Ah. Aquest és el seu missatge. Bueno, estàs fent molts discos i en poc temps. Entenc que el quart arribarà aviat ja, no, amb aquesta velocitat.
Bueno, si tot va bé, cançons ja n'hi ha. Sí, ja,
sí.
Sí? Sí. I són més alegres.
Vale.
També.
És la fase següent.
Són més alegres, sí.
Vale.
Sí, cançons sempre n'hi ha, però al final jo vaig escrivint, no? I els que ens dediquem, bueno, els que fem aquestes coses, anem escrivint tot el dia, no? O quan ens ve, o... Estiguis.
No tens cap metodologia, no?
No,
et ve, escrius i...
Sí, o com que quan estic per casa sempre tinc un instrument a les mans, ho acostumo.
Bueno, vas amb dos amb
la guitarra. Sí. O estic mirant la tele o alguna cosa, tinc la guitarreta a les mans i vaig fent el tot i de cop dic, hosti, espera que això està guai, no? O em ve alguna frase, l'apunto al mòbil i després... No hi ha metodologia. Però tampoc és que les cançons surtin del no-res.
No,
però hi ha gent que diu, no, la cançó m'ha vingut.
Bueno, però és que hi ha gent que es lleva al matí o la nit, es posen en una hora, no sé
això
què.
També, sí, sí. Sí, però també hi ha gent que diu, no, la cançó em va venir en un somni i jo no he fet res i és així. I és, bueno, doncs, diguem...
Com es fa això?
Sí, que somies, no? Perquè jo m'ha vingut una frase o una melodia, però després he estat currant-me aquí una lletra que tingui sentit.
Clar. Sí. Bueno, va, per anar acabant sí. I fer una mica de promo final ja. El proper concert és el 21 de desembre, no?
El 21 de desembre, sí, a la sala New Fits, al carrer Balmes, a Barcelona.
Vale. Doncs moltes gràcies, Pierre, per
obrir-te
a nosaltres.
A vosaltres.
I molt agraït, de veritat. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins aviat. Que tingueu una bona música.